Aquest dijous 12 de maig a l'Espai Crater, sota el títol Keep Calm, Déu existeix, podrem escoltar i viure en directe una conversa entre el guionista i director de ràdio i televisió i escriptor Oriol Jara i també en Jordi Rabat, ell és empresari i paborda del Santuari de la Mare de Déu d'Altura. Conversaran al voltant d'aquest títol que personalment a mi em crida molt l'atenció, segurament els oients que ens escoltin també. Keep Calm, Déu existeix. De fet, Oriol Jara és autor del llibre 10 raons per creure en Déu i a partir d'aquí doncs s'articularà també aquesta conversa. Nosaltres avui tenim el plaer de tenir-lo aquí al nostre programa els 5 minuts més. Oriol Jara, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Molt content d'anar cap allà aquesta setmana.
Fantàstic, estarem també, eh? Tenim ganes de veure't.
Molt ple.
I tant que sí.
La família del meu avi era de Tortellà.
Home, per tant tens arrels garrotxines.
Sí, tota la família del meu avi, els Valés Collellmir, ell va néixer al carrer de la Força allà a Girona.
Sí.
Però la seva família era tota la vida de Tortellà, sí.
I vens gaire per la Garrotxa o per Tortellà, Oriol, o ja queda lluny?
Mira, sí, fins fa poc anava molt sovint a prop d'Olot, a un poble que hi ha a prop d'Olot, anava bastant sovint i de fet estava tan a prop que els diumenges crec que baixava a Olot a comprar diaris i coses. però ara fa temps que no, perquè hem anat a viure fora i a una casa fora i clar, diguem-ne, la necessitat de fugir de Barcelona ja està resolta. I llavors pugem menys sovint que abans a la Garrotxa, però ens encanta moltíssim a tota la família. És una passada, ja sé que és un lloc comú, perquè és molt bonica, però jo crec que és dels llocs més xulos de Catalunya, per mi.
De fet, els que vivim aquí ho diem, a vegades som conscients del privilegi. Jo sempre dic, escolta, quan a vegades, no sé, no, algú se't... No és que s'aqueixi, però dir, home, aquí i allà, dic, escolta, hi ha gent que paga per venir aquí, nosaltres vivim aquí, sí. És a dir, ho tenim.
No és perquè sigueu vosaltres, és una casualitat, però és que per mi la Garrotxa és la millor zona de Catalunya, la que més m'agrada, vamos.
Doncs mira, aquest dijous hi tornaràs a venir i tots els oients que sàpiguen que podreu venir a escoltar aquesta conversa a l'Espai Cràter, també recentment inaugurat, de manera que es pot fer les dues coses. Si algú encara no hi ha anat, que ens estigui escoltant, podrà veure també aquest espai i, a més, escoltar la conversa de l'Oriol Jara i el Jordi Rabat. Oriol, el títol crida l'atenció. Jo et volia preguntar, escolta, això de creure en Déu no és una qüestió de fe?
Bueno, és que tenim mal entesa la paraula fe. S'ha creat una petita mentida o un error, que és que fe és una cosa... fe cega. Fe és una cosa que no té cap base de cap tipus raonable i, per tant, només és atribuïble a la religió, i tot el que passa que no sigui religió no és fe. I és un error etimològic. És a dir, jo tinc fe en Déu i en el Déu revelat a la Bíblia per la mateixa raó, o és la mateixa fe que em permet a mi creure que va passar una cosa que es va dir guerra a les Gàlies, o que la mecànica quàntica és veritat. La meva experiència, els meus sentits, em diuen que el que m'explica la mecànica quàntica no és veritat. És a dir, jo no, amb la mà, si jo empenyo una paret, la meva experiència i els meus sentits m'estan dient que la mà és sòlida, la paret és sòlida i, per tant, jo no puc atravessar-la. La mecànica quàntica em diu, o la física actualment, em diu que no és sòlid ni la meva mà ni la paret. Són àtoms amb electrons que per una càrrega elèctrica entre els meus electrons i els electrons de la paret es repelen i, per tant, no puc atravessar la paret perquè repelen els electrons de les nostres partícules. Això va en contra de qualsevol lògica, però jo hi crec, perquè crec que la gent que m'ho està dient d'alguna manera ho sap, ho ha experimentat, m'ho explica, i jo per pura fe crec que aquesta gent està dient la veritat i per tant crec en la física quàntica o en la física. De la mateixa manera jo pujo un avió perquè tinc fe en que hi ha gent que sap que allò no caurà, malgrat que jo no pugui entendre que aquell armatoste metàl·lic floti a l'aire. Però tinc fe en que hi ha gent que sí que ho sap i m'ho explica. I en història és més clara, jo tinc fe en que la gent que m'explica que Juli César va escombrar els gals a les Gàlies deien la veritat. Aquesta mateixa fe és la que tinc jo perquè hi ha prou documents escrits i prou evidències científiques i històriques per creure que l'existència de Déu és una realitat. tinc fe en que la gent que m'ho explica, no només la gent de la Bíblia, sinó els testimonis de l'Evangeli o fins i tot Aristòtil o Plató, que parlaven de la necessitat de l'existència de Déu, tinc fe en que la gent que m'està explicant això diu la veritat. Per tant, és la mateixa fe, no és una fe
diferent, sí.
Oposada a una fe sensata, perquè qui em digui que creu en la física quàntica perquè ho sap, és mentida. Creu perquè té fe, perquè ella, la gent no podrà demostrar mai a casa seva que això dels electrons és veritat. Per tant, tenim fe en que, en que la gent que ens ho explica, com deia el pare Carreira, capellà, jesuïta i assessor de la NASA, tenim confiança en que la gent que ens diu, la gent ens diu el que sap i sap el que ens diu. És la mateixa fe. I per tant, no és un salt al buit, al contrari. Jo tinc fe en la meva dona perquè hi ha prou evidències per tenir aquesta fe, m'explico?
Sí.
Per tant, no hauríem d'anul·lar aquest concepte que equipara la fe a una cosa d'imbècils, perquè no és així, diguem-ne, al contrari, no? És una cosa basada en la confiança que tenim en la gent que ens explica les coses.
Creus aquí, Oriol, precisament, que hi ha el quid de la qüestió? És a dir, tu ara comentaves això, certament, gairebé ningú entenem la física quàntica, però no hi creiem. Per què, home? Perquè científicament han vist, no? I creiem en aquesta part de ciència. De qui ens ho explica, que és important sempre d'on surt aquest relat, no? El problema és que potser s'ha perdut com la confiança en qui explica o qui ha explicat tota la part religiosa i, per tant, l'existència de Déu. Creus que pot anar més per aquí?
No, perquè el que s'ha fet és una campanya molt ben pensada, molt ben calculada, per convertir l'explicació bíblica del món en una mentida. Per exemple, se'ns diu que la vida es va crear de manera casual i que l'home ve del mico, no? Però això no té cap demostració científica. És una teoria sobre la qual s'està treballant i els propis experts, més experts del món, presidents de la Fundació per l'Origen de la Vida a la Terra, etc., diuen que no saben com es va produir la vida i molt possiblement no ho sàpiguen mai. Per tant, no podem donar per sentat coses que la pròpia ciència no sap, però que, en canvi, el sistema dona per sentades perquè la idea és apartar a Déu de l'equació. Hi ha un catedràtic de Cambridge que deia: hem de creure coses anticientífiques, com que la vida sorgeix de manera casual, per evitar que Déu posi el peu a la porta. Després, si vas a la concreció, te n'adones de coses molt curioses. Per exemple, a la teoria del Big Bang, és a dir, que l'univers té un principi, és una teoria formulada per un capellà belga catòlic, que es deia Georges Lemaître. Aquest físic i capellà belga era una persona admiradíssima per Einstein. Einstein va fer la seva presentació de la teoria de la relativitat a una universitat i va dir: de tots aquests, només m'ha entès Georges Lemaître. Per tant, era una ment brillant. Quan aquest capellà planteja la teoria del Big Bang, la comunitat científica l'ataca perquè diuen: bueno, ja està el capellà dient que l'univers es va crear com diu la Bíblia, que no és que existís de sempre, sinó que es va crear en un moment concret, com diu la Bíblia. Per tant, el capellà està intentant colar-nos teologia. Amb els anys, la comunitat científica ha acordat que aquesta teoria del capellà és la més plausible. I ara utilitzen el Big Bang com una cosa per refutar la fe en la creació divina de l'univers. Cosa demencial. Però hi ha una mena de tendència estranyíssima a colpejar l'existència de Déu amb la ciència, quan és compatible, quan no és una dicotomia en absolut. Einstein té una cita meravellosa en la qual literalment diu: jo no puc ser considerat un ateu, perquè jo sóc com un nen que entra a una llibreria, a una biblioteca, i veu que els llibres estan ordenats amb sentit, estan escrits en llengües que jo no entenc, però veig que tenen un ordre, veig que algú ha col·locat aquests llibres de l'univers en la seva posició i de manera lògica. Hi ha un legislador que ha creat les lleis de l'univers. I, per tant, hi ha una ment divina, no? Ell diu que s'ha encarregat que això sigui així. Aristòtil, igual, el motor immòbil, Newton, fins i tot Charles Darwin, al qual s'atribueix la teoria de l'evolució de les espècies, que és en part mentida perquè és originària d'Aristòtil, però Charles Darwin diu: jo no sóc un ateu, perquè jo no puc trobar cap altra explicació a això que jo veig, si no és un Déu creador. Evidentment, tant ni Darwin ni Einstein parlaven del Déu de la Bíblia, però sí del Déu creador i legislador. perquè la ciència al final arriba a la conclusió, moltíssims científics, que és necessària l'existència d'un ordenador de l'univers perquè l'univers té sentit. Ara mateix la primera dona, no?, a través de la investigació genètica, ja se l'anomena Eva mitocondrial, no? Han fet servir el concepte d'Eva bíblic, perquè pensen que va haver una primera dona de l'espècie humana, cosa molt raonable, perquè, clar, aquesta primera dona no era filla d'humans, però era la primera humana, no? I això és de pura lògica, no? Entenem que és normal que sigui així. Per tant, no existeix la dicotomia fer religiosa i fer científica o religió i ciència. La religió té una explicació a través de la revelació divina d'una recerca que la ciència ha obert. La prova més evident és que una cosa que s'anomenen nous ateus, no? Una cosa sobretot del Regne Unit, del món anglosaxó, els nous ateus van fer una campanya als autobusos de Londres per dir-li a la gent que si no existia, que gaudissin de la vida. I els cartells que van posar als autobusos deien: probablement Déu no existeix. Probablement, perquè com a científics no han demostrat pas que no existeixi. Per tant, havien de posar probablement per nassos. És absurd i moltes vegades sorgeix purament d'una cosa visceral, d'una mena d'odi i menyspreu molt raro cap a la creença bastant fonamentada de l'existència de Déu.
No sé, aquí també, perquè moltes vegades hi ha el barreig, ara m'ha vingut al cap quan tu comentaves, no?, aquest odi, etcètera, no?, que clar, una cosa és Déu i l'altra cosa és l'Església, com a institució. Aleshores, aquí també sovint, no, Oriol, es barreja, bé, es barreja no, perquè evidentment tot va lligat, però moltes vegades el discurs és males experiències o com el monopoli que se n'ha fet al llarg de la història, és que fa que la gent associï una cosa i per tant s'allunyi del concepte que tu ara comentaves de Déu amb els problemes que un hagi pogut tenir o les discrepàncies ideològiques, teològiques amb l'Església, pròpiament dita com a institució.
Clar, jo hi ha una cosa que... a banda de que deien, no recordo qui era, que el principal problema de l'Església havia estat l'Església. Uh-huh. L'Església en majúscules, l'Església com a Església Catòlica. I aquesta institució que al final el que té és els problemes d'una institució humana. I no sóc jo el que ho dic, que puc ser un creient més o menys incòmode o rebel en algunes coses, ho deia Benet XVI. No cap sospitós
d'estar en contra.
Era anticatòlic, però era evident que el que ell deia era lògic. El problema de l'Església Catòlica és un problema de l'Església Catòlica, de qualsevol església o congregació, és que és una institució humana i, per tant, té els defectes d'una institució humana. I jo penso que amb la relació amb Déu, quan menys intercessió, quan menys obstacles humans posem, millor. Al final hi ha una revelació. Jo no sóc panteista. No, Déu és tot i Déu... Déu... No, jo crec que hi ha prou evidències filosòfiques, historicocrítiques, fins i tot conceptuals, lingüístiques, per entendre que Déu s'ha revelat a través de la Bíblia, en un procés llarguíssim, en un procés gens mitològic, al contrari, molt humà, molt històric, i s'ha revelat a la Bíblia d'una manera tan bèstia i tan evident que, per exemple, l'Alcorà valida la Bíblia, és a dir, l'Islam, el seu llegat és continuar la Bíblia i l'Evangeli. Per tant, és tan evident la revelació divina en aquell marc que fa que Déu sigui no només una evidència, sinó una evidència revelada. Déu ha actuat en la història d'una manera tan bèstia que, per exemple, la alliberació del poble jueu d'Egipte va traumatitzar, entre cometes, la regió durant molts anys. Tots els pobles de la regió eren molt conscients que havia passat una cosa raríssima i extremadament boja amb el poble jueu, i ho sabien i coneixien que els jueus que s'acostaven cap a les terres cap a la Terra Promesa eren un poble especial, d'alguna manera, i després la vida de Jesús també commociona radicalment tota la regió, tot el Mediterrani, fins i tot el nord del Mediterrani. Per tant, Déu s'ha revelat a través de les Escriptures, i jo crec que és important entendre això i que si hi ha un mínim interès en la transcendència, en l'explicació més enllà de la realitat quotidiana. La Bíblia és una boníssima eina per entendre o per intentar entendre qui és Déu, com és Déu, i més enllà d'estructures humanes posteriors. Més enllà de que després el judaïsme rabínic, a partir de la caiguda del temple, hagi proposat 613 normes i vagin amb un tirabuixó de cabell a la patilla i vestits de negre. Més enllà que l'Església Catòlica digui no sé què concret el dret canònic de no sé què. Més enllà d'això, jo demano que la gent que tingui interès per saber què vol Déu de nosaltres vagi a la Bíblia. I, evidentment, hi ha teòlegs fantàstics del catolicisme, de les esglésies evangèliques, Luther... Hi ha molta gent que ha treballat així i ens pot explicar, ens pot ajudar a entendre conceptes bíblics. Però no oblidem tampoc una cosa. A l'Evangeli, Jesús diu que la revelació de Déu és senzilla pels senzills. És simple pels pescadors i pels pastors. És una revelació que tothom pot entendre, que no necessiten doctors i gent savis perquè ens ho expliquin. La revelació de Déu és tan senzilla que quan el cristianisme arriba a Grècia i ha de posar-se una mica el vestit de la intel·lectualitat, han de tirar de Plató i posteriorment d'Aristòtil per donar-li una mica d'estructura cultural, intel·lectual al cristianisme i a la fe al Déu bíblic, perquè al final és molt senzill. Per tant, nois, jo, Bíblia, Bíblia, Bíblia. El meu llibre és Bíblia, 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 constantment. Tots són cites, perquè al final, si volem entendre qui és Déu i què vol Déu, jo crec que la Bíblia, que és la seva revelació progressiva, és la manera més directa d'entendre-ho.
Què passa que a vegades s'ha de saber també interpretar, no? Com tot, és a dir, tu llegeixes qualsevol text, perquè, per exemple, el Corà també, no? Està escrit en un moment, amb un llenguatge, amb unes expressions, i a vegades aquest transcendir certs missatges literals que algú li poden tirar enrere o poden considerar que no s'escapen de... S'ha de posar tot molt en context. Sí, potser a vegades, quan un no li han fet això, costa. Depèn, jo entenc també, com has entrat aquí, no? O sigui, per força, per obligació...
Però, perdona, és que jo crec que hi ha un problema... en això molt concret. I és que tant la Bíblia com l'Alcorà no es llegeixen. I llavors, jo sempre ho dic, el que ens iguala als cristians, als creients i als no creients és que no llegim la Bíblia. Jo la llegeixo cada dia. Uh-huh. I com que no es llegeix la Bíblia i com que no es llegeix l'Alcorà, quan ens diuen alguna cosa que no és veritat, tendim a assumir-la. Hi ha dues coses. Primera, la revelació de Déu és progressiva. Què vol dir això? Que si Déu està parlant a una societat concreta que té uns hàbits esgarrifosos, el que li estarà demanant aquella societat concreta no és que estimi els seus enemics, sinó que per començar no els mati. M'explico?
Sí.
Llavors això, vist en perspectiva, pot pensar, bueno, Déu diu que li traiem la mà a l'enemic. Però és que no és que demani això, és que en el seu moment estava intentant fer un progrés social brutal respecte a la societat del seu moment. Quan l'Alcorà diu a la teva dona, avisa-la si es porta malament, si segueix portant-se malament, avisa-la físicament amb suavitat, i si segueix portant-se malament, deixa-la, és esgarrifós avui en dia. Però està parlant d'una societat concreta on la dona es podia executar. Per tant, aquesta revelació progressiva, primer hem de conèixer el context.
Exacte.
És molt important, superimportant. És com l'ull per ull, no? L'ull per ull avui en dia és com vaya salvatjada, ull per ull. Però Moisès proposa l'ull per ull d'una manera que eviti que per un delicte concret s'executi una persona. S'està dient, si et roben, que et tornin els diners. Si et tallen un dit, talla-li un dit. No el matis perquè t'ha tallat un dit. I això què demostra? Que és progressiu fins que arriba la revelació final de la Bíblia, Jesús, i diu, estima el teu enemic, si et pren la capa, dona-li la capa, no? Si Déu fa això, aquesta revelació, 3.000 anys abans, vamos, ha sigut com una cosa tan absolutament anacrònica en la societat del moment, que no s'hagués pogut ni entendre. Per tant, és progressiu fins que la societat està prou madura per rebre el missatge final. I és molt important entendre que hem de llegir les escriptures per evitar que ens diguin coses com el Déu de la Bíblia, el Déu del Nou Testament és un Déu d'amor i el Nou de l'Antic Testament, el Déu de l'Antic Testament és un Déu de venjança. Perquè quan llegeixes la Bíblia, l'Antic Testament està ple de l'amor de Déu incondicional al poble jueu i a la humanitat. Ple. Ja, en el llibre hi ha una pila de cites sobre l'amor incondicional de Déu a l'Antic Testament, sobre la bondat de Déu, sobre com Déu demana a la gent fa 5.000 anys que acullin els immigrants, que acullin a la gent que ho està passant malament, que no hi hagi pobres, que si hi ha un pobre es cuidi fins que deixi de ser-ho. Això són peticions de Déu que en el seu moment devien ser absolutament anacròniques i que encara ho són ara, quan els immigrants veiem que se li està fent de tot menys acollir-los, no? De manera natural. Per tant, hem de llegir les escriptures, veure-les, i si hi ha passatges que ens incomoden o que ens semblen incoherents amb la nostra manera de viure o amb el que nosaltres entenem de Déu, evidentment hi ha teòlegs magnífics que ho han explicat. Però si llegeixes les escriptures, si llegeixes la Bíblia, veus que aquell monstre que moltes vegades ens fan entendre que és la Bíblia no ho és de veritat, realment. El que passa és que tenim molt desconeixement d'això, lamentablement. La gent no es molesta en llegir-ho i és superinteressant. I a més és una cosa... La Bíblia és una cosa d'absoluta actualitat, realment.
El que passa que vivim en una societat, precisament ara, no?, en la que, i tots ho hem vist, mira, i hem posat nom a les fake news que han existit tota la vida, no?, però cada vegada tenim més tendència a creure allò que ens expliquen per WhatsApp o per Facebook que una cosa que ha sortit d'un lloc amb més fons, i això els periodistes ens hi trobem molt sovint, no? Clar, com acostem, és a dir, tota la gent que no ha fet aquest pas, per què? El que diem, donem per certes coses que hem sentit sense anar realment a mirar-ho, traient-nos prejudicis, transcendint coses que, com dèiem abans, doncs, no tenen a veure amb el concepte original en si, en la societat d'ara sembla encara fins i tot més difícil, no?, de fer-ho.
Jo penso que la societat d'ara és encara més fàcil, perquè tenim eines per, a través d'internet, per trobar respostes a dubtes teològics que tinguem. Hi ha moltíssims articles a internet, hi ha moltíssimes maneres de trobar cites concretes a la Bíblia, conceptes concrets a la Bíblia. Si tu vols saber on és l'amor a la Bíblia o què es diu de la venjança o què es diu de la guerra, pots buscar per paraules en qualsevol buscador d'internet de la Bíblia i trobaràs tot. És una facilitat que mai s'ha tingut fins ara. Jo crec que és simplement voluntat de posar-s'hi. I després una altra cosa, bueno, mira, jo no faré publicitat, cosa que no és necessària perquè el llibre s'està venent com a xurros i me n'alegro moltíssim, però el llibre, 10 raons per creure en Déu, és un bon índex per intentar que tu, a partir del llibre, busquis la informació que creguis que necessites i que creguis que és rellevant en la teva recerca. Al final la Bíblia diu Déu t'està buscant, i si tu t'obres a que et trobi, si tu accedeixes a, de manera raonable, buscar la informació de veritat, és fàcil que aquesta informació t'arribi i que tu la puguis trobar raonable. Hi ha una cosa, per exemple, que és fascinant, que molt poca gent coneix i que realment quan ho saps et canvia una mica la percepció, i és que la vida de Jesús i la mort de Jesús és l'esdeveniment de la història antiga més ben documentat que hi ha. Hi ha uns 5.000 manuscrits escrits entre l'any 70 i l'any 250 sobre la vida de Jesús. Uns 5.000 manuscrits. Estem parlant de que, per exemple, en un altre esdeveniment de la història antiga, com la Guerra de les Gàlies, tenim un sol document antic, un document antic, no 5.000, i és de 1.000 anys posterior a la Guerra de les Gàlies. I ningú dubta de cap manera que la Guerra de les Gàlies va passar i que el text de Juli Cèsar és veritat. Per tant, hi ha una voluntat claríssima de no creure en la revelació, perquè fons documentals n'hi ha i podríem arribar-hi a través de la raó. Hi ha un autor, un científic i filòsof anomenat Anthony Flew, que va morir, que era un gran estendard de l'ateisme de la segona meitat del segle XX, que a través de la raó va arribar a la conclusió de que Déu havia d'existir. Per tant, no és una locura. No és una cosa ni que tan sols els creients se n'hagin d'avergonyir o dir no, bueno, és que és una qüestió de fe, no? Deixa'm a mi amb la meva fe. No, no, hi ha arguments raonables per dir-los, bueno, escolta, si tu no vols veure-ho, no hi ha cap problema, però bueno, hi ha arguments de sobres com per justificar aquesta fe. No és una fe cega, no?, com volen fer-nos creure. I per tant, el llibre també ajuda en aquest sentit a trobar, a partir del llibre, fonts i documentació i proves de que al final aquesta fe està perfectament justificada.
De fet, ara t'ho volia comentar perquè si ho comparem amb anys enrere, on ser creient era una cosa molt habitual i a més doncs, molt normal, ara en alguns moments hi ha persones creients que se senten que s'han de justificar davant els altres, no? Del perquè de les seves creences, o fins i tot que ho amaguen o no ho diuen en segons quins sectors, perquè és com que no queda tan bé, està com molt associat a que això només és gent gran, d'una altra època, no? Tot aquest discurs està molt calat. Entenc que en el llibre a aquestes persones també els hi serveix, com tu ara deies, per poder tenir a vegades aquests arguments que no sé ni si cal entrar-hi, vull dir, quan escolta, tampoc cal discutir-se amb la gent, cadascú que cregui, però sí que és cert que no sé si tu tens aquesta sensació com a creient. Tu has fet un llibre, per tant, t'has revelat públicament, però que hi ha creients que no és que ho amaguin, però pràcticament, perquè costa molt o s'han de justificar molt davant dels altres.
Sí, és que és el que vull evitar. És a dir, aquí hi ha un coneixement ancestral que té la revelació de Déu, hi ha un coneixement ancestral bo per la vida, unes instruccions de vida excel·lents, una literatura brillant, com el Gènesi, que és el, com deia, crec que era Eduardo Mendoza, que deia que era el pare de totes les narracions, el Gènesi, una revelació divina feta en vers i en poesia, com l'Alcorà, i una informació molt útil per viure millor, per viure millor en comunitat, perquè la teva família i el teu entorn visqui més feliç, i aquesta revelació i no ens pot avergonyir, és impossible. S'ha intentat que ens avergonyeixi perquè hi ha una obsessió mercantilitzada i industrial de viure la vida al 100% amb un hedonisme extrem, amb una obsessió pel plaer individual propi. Ho veiem amb la publicitat, amb la política, tot és te lo mereces, tu te lo has ganado, date un capricho, autoajuda, perquè això genera molta pasta, molts diners. I, en canvi, la vida bíblica genera menys diners a la indústria, perquè és una vida de control, una vida austera, una vida de donar-se als altres, una vida de no invertir en un mateix,
de compartir,
sinó donar el que tu tens als altres. I tot això, tinc la sensació que per la societat actual és un problema i s'està intentant escombrar perquè no rendeix. La vida religiosa, la vida de submissió a Déu, diguem-ne, genera molta menys despesa individual i molta més un control ètic del que fem i del que gastem que no pas la vida donada, que sap greu dir hedonista perquè ja és molt més complex el terme hedonisme, però ens entenem. La vida de l'autoajuda, diguem-ne, dels coaches d'autoajuda per a ser consigue tu meta, invierte en criptomonedes, gana-te, forra-te, podes ganar 1.000 euros al dia. La Bíblia, la revelació de Déu, és el contrari a això. És estigues pels altres, treballa pels altres i dona'ls el 10% del que guanyes, treballa amb la gent que està patint, visita la gent que està malalta. Aquesta visió és purament bíblica i canvia la vida. No estiguis enfadat, no discuteixis, tot això, no? I crec que, lamentablement, això no interessa gens, perquè si això interessés, tothom creuria, diguem-ne. Al final és així la indústria. Quan ha convingut Halloween el celebra hasta el
perico de los palotes. Sí, tothom, certament.
Clar, és així.
Sí, sí.
Clar, és així. I vivim en un món on la indústria, els diners, són la base de tot
plegat.
Sí,
és el motor.
Són els que decideixen què funciona i què ha de funcionar. I, per tant, la fe en Déu no és una cosa atractiva. I jo crec que és una cosa de gran valor i que hem de treure'ns prejudicis. Avui veia unes declaracions de Leo Messi,
millor jugador de la història, en el qual estava parlant amb un periodista i ell deia, jo, tot el que sóc, l'èxit que tinc, tot és perquè Déu ha volgut. Ha sigut Déu el que m'ha tocat i m'ha convertit en això que sóc. Jo ni amb treball ni amb res hagués pogut assolir el que sóc, sinó hagués sigut perquè Déu va decidir, per la seva voluntat i per els seus plans divins, fer-me qui sóc, no? Leo Messi. I aquesta mostra d'humilitat extrema, perquè està atribuint a l'èxit de ser una de les persones més importants avui en dia a Déu, simplement a la gràcia de Déu, és un gran aprenentatge per tots. I és la manera en com funciona Déu i com funciona la vida. Déu decideix i Déu atribueix. I els seus plans ell els sap, i sap per què els fa, però com deia Thomas More, el filòsof, sigui el que sigui el pla de Déu, i encara que sembli dolent, com que és el pla de Déu, és el millor, la millor opció que podia passar.
Doncs la millor opció que poden fer els nostres oients, perquè ara haurem d'acabar la conversa aquí i podríem parlar hores amb l'Oriol, és anar a veure la conversa que tindreu aquest dijous 12 de maig a l'Espai Crater, a l'Oriol Jara i també en Jordi Rabat, conversa que girarà al voltant de tot el que ara també estàvem parlant i d'aquest llibre, 10 raons per creure en Déu, que, Oriol, tot i que estem fora de temps, és un llibre que no és un tractat ni teològic ni filosòfic, no?
Sí, no és un llibre de teologia ni de filosofia, perquè jo no soc teòleg ni filòsof, malgrat que hi hagi abundantment teologia i filosofia des de fa 20 anys perquè m'interessa saber la veritat, bàsicament. Però és un llibre molt senzill. És un llibre, a més, que jo no dono la meva opinió sobre la Bíblia o sobre Déu o sobre la revelació, sinó que vaig a buscar fonts bíbliques. Està supercitada la Bíblia en el llibre, molt, molt, molt abundantment, perquè jo no sóc ningú, diguem-ne, no sóc una persona que hagi estudiat teologia, i per tant, quan jo parlo de Déu, vaig a buscar la font i cito perquè dic el que dic. I és un llibre útil per primer, per veure que la fe en Déu és absolutament raonable i lògica i té sentit, i també útil perquè explica com, en el meu cas concret, la vida m'ha canviat a millor gràcies a creure en Déu. És un llibre super ben editat per Albada Editorial i estic molt, 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 molt content d'haver-me trobat a la vida amb gent com el Marc Argemí, el Toni Piqué o l'Esther Sanz, que estan fent una feina de divulgació de la fe magnífica. El llibre estava funcionant superbé, s'està venent superbé. Hi ha moltíssima gent creient que necessitava potser una empenta o necessita una mica de foc, una mica de passió. Jo crec que amb el llibre l'estan trobant bastant. I a banda, les xerrades que fem, els col·loquis, les entrevistes són superinteressants, molt divertides. Jo recomano que la gent vingui a Olot perquè normalment la gent surt feliç, encantada, i són moments molt xulos de trobar-se amb altres creients i de parlar des de la raó de tot això.
I també és un bon moment, a vegades, pels que no són tan creients o tenen els seus dubtes, de poder entrar al que dèiem abans, no? D'obrir la ment i poder anar a escoltar raons, en aquest cas Déu, que tu has escrit per creure en Déu. O sigui que és un acte obert a tothom, sí, sí, que convidem també, sí, des d'aquí,
sí, sí,
eh?
Obert especialment a aquesta gent que tu menciones, no? Obert especialment a gent que nota l'impuls, a vegades, de la transcendència, l'impuls de Déu, però que se sent en arenes movedisses, se sent que no fa peu perquè no quadren les coses o perquè té por de que sigui un pensament màgic i no un pensament raonable.
Uh-huh. Tornem així, tanquem el cercle, el que dèiem de la fe del principi, que no és una fe del no-res, la fe de creure perquè sí, sinó que el concepte en si potser no el tenim del tot ben entès. Oriol Jara, guionista i director de ràdio i televisió, evidentment escriptor d'aquest llibre 10 raons per creure en Déu, xerrada, conversa, aquest dijous a 4:08 del vespre a l'Espai Cràter amb en Jordi Rabat, empresari paborda del Santuari de la Mare Déu d'Altura, conversa que podeu tots els oients assistir-hi i poder veure i viure i sentir doncs tot el que ja s'hagi de dir. Oriol Jara, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A tu, ha sigut un plaer, molt divertit.
Gràcies. Una abraçada, adeu-siau.
Gràcies, adeu.
Keep Calm, Déu existeix. Conversa entre l'Oriol Jara, guionista de programes com Polònia i Buenafuente, i autor del llibre 10 raons per creure en Déu, i l'empresari garrotxí Jordi Rabat, paborda del Santuari de la Mare de Déu d'Altura, sobre com Déu li ha canviat la vida. Dijous 12 de maig a 7:45 del vespre a l'Espai Cràter. Entrada gratuïta. També disponible per streaming al YouTube del P.O. Culot.